Ve en Model Ec, puja al nou Kia Stonic i que t'agradi a tu i a la resta del món. Nou Kia Stonic des de 19.200 euros amb finançament de Banco Cetelem fins al 31 de desembre del 2025. Consulta'n les condicions a kia.com.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Vine a VisionLens a fer-te un examen visual o auditiu totalment gratuït i emporta't un regal. Descobreix a VisionLens la nostra tecnologia avançada, els millors productes especialitzats i les nostres ofertes amb avantatges únics. Som VisionLens, al teu costat des de 1995. Confiança, qualitat i innovació. Ens trobaràs a l'Avinguda Verge de Montserrat 115, al costat del Cinema Capri.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Quatre minuts per sobre de les 9 del matí. Avui us hem explicat a la portada del programa que ja s'acosta el Nadal. De fet, aquí al Prat oficialment comença amb la inauguració també del pessebre de la plaça de la Vila. Qui més qui menys doncs, fa més compres de cara a aquest Nadal. Ja té el cap de setmana doncs, amb algun dinar, sopar familiar, d'amistats o d'equips del que sigui, d'alguna entitat. I per tant, també des de Mossos d'Esquadra es prepara doncs, un dispositiu dispositiu específic per tot aquest moviment de gent, per totes les compres que també s'intensifiquen a carrer, i és per això que avui doncs, ens centrarem, serà un d'aquests temes que tractarem a l'Espai de Seguretat Ciutadana. Saludem, com sempre, el Víctor Corbatón i la Maribel Arco. Què tal, com esteu?
Hola,
benvinguts.
Bon dia.
Molt bon dia.
Són agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat per part de Mossos d'Esquadra del Prat. Com us prepareu vosaltres doncs, aquestes activitats, tota aquesta planificació que suposa el Nadal per molta gent amb molta il·lusió, no? Però per garantir que tot funcioni bé, aquí darrere hi ha d'haver tot un dispositiu pensat de seguretat.
Clar, són dies que hi ha molta gent al carrer, les nens ja no tindran col·le,
clar,
tothom estarà en modus festiu, i nosaltres hem de garantitzar pues, que tot estigui amb total normalitat. Farem el Pla Grèvol, que és el patrullatge mixta amb les patrulla de policia local, i es farà sobretot pels eixos comercials, també per la plaça La Vila i les zones que hi hagi més gent.
Quan començarem a veure-us?
També hem de recordar que estem a nivell 4 de l'alerta antiterrorista, i el Nadal és una de les dates on és possible que es produeixi un atemptat, amb el qual són dates que nosaltres ens hem de preparar o estar alertada que com hi ha molt flux de persones o hi ha gran concentració de persones, que la gent pugui disfrutar del Nadal sense cap ensurt.
Clar. El nivell 4 és el que n'hi havia des de fa molts anys, no és que hagi pujat ni res.
És veritat que, clar, les concentracions de persones, ja ens hem acostumat també a veure alguns dispositius, no?, que aturen el pas de vehicles, però també és veritat que hem vist doncs, alguns incidents greus fins i tot, no?, alguns atemptats en aquests mercats tan importants a nivell d'Europa, no? I per tant aquí comencem a replicar també aquests tipus de fires, de mercats, i és cert que la presència policial moltes vegades ni que sigui és dissuasòria, no? Per què es fan aquests dispositius també conjunts amb la policia local i com us organitzeu?
Sobretot és molt visible. Creiem que a la gent li agrada molt, sempre ens diuen que a la gent li agrada molt veure la bona comunicació que realment hi ha no?, entre els cossos policials, i és una manera de veure més la presència policial al carrer.
Uh-huh. A nivell de rutina vostra, això de patrullar amb algú de la policia local, clar, al final és una jornada completa, no? Al final tens al costat una persona amb la que parles, amb la que també et transmets una mica el que feu cada cos, no?
No, cada cop més i més els agents que portem ja bastants anys aquí al Prat treballant, ja els coneixem, no? Llavors, encara que siguin d'altre cos policial, hi ha relació, no? Perquè al final el dia a dia que estem al carrer coincidim moltes vegades en incidents, llavors no és estrany no treballar conjuntament amb policia local, perquè ja ho fem durant tot el resta de l'any. El que passa que sí que aquests dies pues, la jornada és més llarga, no? O les hores que passes amb ells és més llarga, però al final, com ja més o menys es coneixem tots, pues, al final això és una ciutat, però és una ciutat petita, no?, i es coneixem tots.
Uh-huh. Però sí que és veritat, no?, que facilita el fet de poder tenir més coneixença i fins i tot, no?, de conviure amb una persona,
clar,
no?, durant la jornada,
no,
amb aquestes patrulles.
És que a més va molt bé, clar, perquè al final fem la nostra feina i tots anem al mateix vaixell, no?, d'intentar que tot surti bé, i va molt bé conèixer, i perquè els incidents ens trobem moltes vegades que hem de compartir informació, i jo crec que va molt bé.
On es farà aquest patrullatge més intensiu durant aquests dies?
Principalment eixos comercials, al carrer Major, on hi hagi més afluència de gent. També aquest cap de setmana tenim el Pessebre Vivent, que també estarem per allà, per la zona de plaça La Vila, que estarà també el Pessebre, sobretot aquestes zones que hi hagi més gent. També l'eix comercial de Marina, no, és l'altra, Lleida,
sí,
també.
Sí, al final el que busquem són les zones comercials, on normalment en aquestes dates, per concentració de gent i perquè són dates on hi ha un augment de robatoris, de furs, de delictes, pues, en aquestes zones on hi ha aquest increment és on intentem fortalitzar les patrulles.
També el transport, perquè també hi ha molta gent que utilitza el metro i l'autobús per anar a Barcelona, perquè tots ho hem fet, anar a Barcelona a veure...
Sí, els Jus.
Clar, els Jus, el Passeig de Gràcia, les fotos allà, no?, al Passeig de Gràcia. I llavors són dies també que s'agafa molt de transport, i també és molt interessant reforçar allà, perquè perquè clar, on hi ha molta gent, pues, els furs i robatoris i tot això, pues,
és on es multiplica, no? Precisament. Exacte. En el transport públic i en clar. Aquests desplaçaments, que clar. De fet és el que s'ha de fer, fer servir el transport públic. Exacte. Intentar deixar a casa, primer. Exacte. Perquè és molt difícil aparcar on volem arribar,
molt car.
I molt car, moltes vegades et surt molt. Sí. Més car i t'estàs molt més temps intentant buscar aparcament gratuït, no et clar. Trobes, acabes pagant moltíssim i trigant molt més del que clar. Trigaries en transport públic.
Però
i després el
compte.
Tema de l'alcohol, no? Que també és un, exacte. És un dels temes que més augmenta, no? Durant aquestes dates ens relaxem una mica.
Clar.
I no és interessant després agafar.
No, i sempre ho diem, introduïm ahí una mica, però ara aquesta setmana i la vinent són setmanes de sopars d'empresa, pues, molt de compte, no? S'ha de preveure, pues, que algú que no begui, pues, que agafi el cotxe, que sempre hi ha algú del grup que diu jo no beuré, o si no, pues, programar un taxi o un Uber o no, el Cabify, no sé, el que sigui necessari, però sí que és veritat que també s'intensifiquen els controls a nivell de carretera i trànsit treballa molt aquests dies.
També una altra cosa és que el cotxe també és un lloc on es produeixen fets delictius, perquè utilitzem el cotxe per guardar objectes que hem comprat,
regals.
I també és un lloc probable de patir un robatori.
Cada any hi ha denúncies d'aquest tipus, no? De gent que deixa els regals al maleter i arriba el dia 5 i no tenen regals.
Ostres.
Això ha passat moltes vegades, hem agafat denúncies d'aquest tipus.
Quina ràbia, no?
Clar, és que...
amb la il·lusió
més,
que s'ho
clar, posa. I que a més hi ha coses. Però de vegades, i als nens s'hi passa, no? Que hi ha coses concretes.
Clar.
Que les compres igual al novembre i les tens allà guardades fins al dia 5 i trobes que no ho tens.
Clar, és una idea per guardar-ho fora de casa.
Claro.
Però que pot comportar...
Clar, perquè no ho trobin els nens, però clar, s'ha de buscar, no sé, pues, el que s'ha fet sempre, no? A casa dels avis.
Sí.
O jo què sé, o un traster, no sé. Perquè clar. La veritat que trobar-te la nit de Reis que no tinguis un regal,
fa
ostres,
ràbia.
Que és una cosa que clar, que no es pensa, però que si et trobes que... que tens aquest problema, doncs pues a veure què fas.
Alguna sí. Cosa més que haguem de destacar d'aquest, doncs, són processos que es fan en moments, en dies intensos, no? I que tot aquest dispositiu es prepara perquè intentem minimitzar doncs, al màxim els incidents amb tot el moviment de gent que hi haurà. També volíem parlar d'un altre tema. En aquest cas és un tema que està bé poder explicar doncs, com es mereix, perquè és veritat que potser la paraula la coneixem, però no sabem el detall del que significa. Es tracta del xemsex, d'una pràctica que s'està estenent també, i no sé com la podríem definir perquè tots tinguem clar què és això del xemsex, perquè potser pensem com que és una cosa que és anecdòtica o que es fa molt poc.
Vale, arrel d'una intervenció policial que s'ha fet on s'ha pogut intervenir diferents substàncies i es va poder investigar, no? I trobar que hi havia un grup de persones que feien trobades sexuals on hi havia també un consum de substàncies. Val? I arrel d'aquesta investigació es va poder fer entrades i es va poder intervenir diferents substàncies, no? I aquesta pràctica consisteix en això, en trobades de persones a través de les xarxes socials per tenir trobades sexuals i en aquestes trobades consumir substàncies estupefaents. Estem parlant de substàncies com pot ser amfetamines, com pot ser cocaïna, com pot ser MDMA, com pot ser èxtasis, com pot ser...
Fins i tot fàrmacs també, per la disfunció sexual.
Clar.
Clar, tot això fa que la desinhibició, pues, que s'allarguin les relacions sexuals i al final també que hi hagi una addicció també a les substàncies.
Això, hi ha una persona que organitza... on es produeix? Es produeix a locals? Es produeix a habitatges?
Sí, bueno, aquestes trobades poden ser en diferents llocs, hotels, qualsevol lloc, el que sí que hi havia una persona que és la que facilitava les substàncies.
Clar, és que tu vas allà, no, a tot posat, diguem. Tu després
correcte.
Hauràs de pagar un preu, suposo, establert perquè consumeixis. No sé si hi ha un preu d'entrada a aquestes festes.
Són pactes, no? En principi
són pactes entre al final no hi ha un preu d'entrada, però sí que un preu per les substàncies, per el lloc.
Bueno. Uh-huh.
Al final hi ha molts problemes, no?, derivats d'aquesta pràctica, no? Però si s'allarguen el temps, pues al final la impossibilitat, no?, de tenir relacions sexuals de forma saludable o sense substàncies.
Sí, sí, clar, totalment. Clar, clar, per exemple, el consum de substàncies, el consum de drogues en un habitatge no és un delicte, no? O és un delicte?
No, el consum, no, el consum propi dintre d'un habitatge, no. El problema
clar,
aquí està...
el que es ven és l'experiència, no? Diguem, el pack complet.
Aquí el, que es ve, el delicte està en que hi ha algú que es fa, ven aquestes substàncies.
Clar, i hi ha una organització, no?
Quan hi ha una venda, llavors sí que hi ha delicte. El fet de consumir no hi ha delicte, tu pots consumir al teu domicili, consum propi, però si tu vens aquesta substància perquè hi ha un consum, llavors sí que hi ha delicte. Aquí és on estava el delicte en aquest cas, no? En aquesta venda, aquesta organització de venda de drogues per consumir en trobades sexuals.
Clar, en principi es posen d'acord, o sigui, és una cosa consensuada entre les dues persones. També un altre cas podria ser que la persona no sigués conscient, que ja no parlaríem de xemsex, però també que la persona no fos conscient del que passarà en aquest acte, no? Que hagin quedat i que no sàpiga que es consumiria aquí.
Clar, aquí ens trobem que hem tingut també un cas aquí al Prat on hi ha hagut una denúncia per una submissió química, no? Una dona ha denunciat una agressió sexual després d'haver fet una trobada també per xarxes socials i que hagi patit aquesta submissió química.
Clar, al final era una trobada acordada per una xarxa social d'aquestes de
aplicació.
Sí, una aplicació de cites. Però clar, el que ella no sabia és que bueno, que sembla ser pues, que va haver-hi una submissió química. No?
Aquí. Clar, aquí ens podem trobar en dos casos diferents, no? La que és ocasional o que després d'haver quedat una trobada i hi ha hagut un consum excessiu d'alcohol, l'altra persona, normalment l'home, s'aprofita d'aquesta situació, de que l'altra persona va èbria per aprofitar-se sexualment, no? I després ens trobem també la que ja és proactiva, no? Que la persona ja venia amb la intenció de subministrar aquesta substància perquè l'altra persona perdi la consciència i aprofitar-se, no? Normalment estem parlant que un 80% de les ocasions són d'aquestes, no?, ocasionals o que s'aprofiten de la situació. I el 20% es trobaríem en aquestes persones que ja van predispostes a fer això, no? A subministrar aquesta substància perquè l'altra persona perdi la consciència o perdi la seva possibilitat de dir que no per fer aquesta agressió sexual.
Això és fortíssim, perquè clar...
Clar, i a més els riscos que hi ha associats pues, d'enfermetats de transmissió sexual i també descuidar mètodes de prevenció. Total. Perquè clar, la desinhibició pues, porta això, o sigui que hi ha molts problemes associats
i també el que passa és que la víctima moltes vegades no té aquesta consciència clara del que ha passat.
Clar, és que no pots recordar bé, no?
Clar, no sap si és que si jo només vaig prendre una copa, com vaig acabar així, no? I moltes vegades no tenen clara que ha sigut víctima d'una agressió sexual perquè no sap què ha passat exactament. Si tenim o es trobem en aquesta situació, el que hem de fer primer és anar ràpidament a urgències, a un hospital que tingui urgències, perquè facin la prova, una analítica de sang, a veure si troben substàncies, i el més aviat possible, perquè si no hi ha la possibilitat de que aquest rastre de substància es perdi. Llavors, si hem patit una situació com aquesta, hem d'acudir el més ràpid possible al metge primer, pel que estem parlant, no? Enfermetat de transmissió sexual, i per altra, perquè si analitzen una mostra de sang, aquesta prova de que hi ha una substància a la sang no es perdi. Per això és important que la víctima, si s'ha trobat en una situació com aquesta, acudeixi el més ràpid possible a l'hospital.
Sí, perquè si moltes vegades del que ha passat, no? I dius, ostres, no em quadra, clar, que jo m'he pres una copa i estic, no recordo absolutament res, no sé com he acabat.
He aparegut aquí, no? A un hotel, he aparegut a una casa que no coneixia de res.
Clar, a la mesura que es pugui, perquè les aplicacions de cites estan a l'ordre del dia, sí, a la mesura que es pugui sempre s'ha d'enviar la ubicació, dir amb qui has quedat, algú a qui sigui, perquè...
Clar, mira, aquí hem parlat moltes vegades amb la gent jove, per exemple, que tenen la ubicació i aquest és un altre debat, que no
sí, és un altre que un dia parlarem,
no, però que tenen la ubicació de les seves amistats,
sí,
però és veritat que això pot ser molt útil en determinades pues sí, circumstàncies i per un temps és... determinat, no?
I per nosaltres és molt útil,
clar,
perquè
et comparteixo amb una amiga, no? He quedat amb una persona i a partir d'aquí saber mínimament
clar, és
on
que
estem.
Aquesta noia no sabia ni en quin pis estava ni on estava, perquè a més no era del Prat.
Clar.
No sabia res, ni al carrer, ni... i no li havia dit a ningú. Clar, per tant, moltes vegades critiquem el que comentes, no? De la,
sí, de la ubicació,
de
ubicació,
no?
Tothom,
perquè és com que la privacitat... Cas... Però sobretot, si es queda amb algun desconegut, pues que algú sàpiga on t'estàs, no?
Clar.
És una moltes mesura vegades, molt fàcil i que dona molta informació.
Amb aquesta aplicació, clar, a l'hora d'anar a denunciar, no tenim el nom i cognom d'aquesta persona, clar, moltes vegades fan servir altres noms, fins i tot altres fotografies,
clar, nosaltres
com ho
mirem,
podem fer?
Clar, nosaltres a nivell policial, ja sé que suposo que no és tan fàcil, no? Però quedar amb alguna persona, no sé, tenir alguna dada, no? No sé si és viable preguntar el nom, el cognom, no sé, però al final...
És una mica estrany preguntar
clar,
el nom
és una mica
cognom,
estrany, però sí, però al final estem anant a casa d'algú i és molt vulnerable a lo que ens exposem totalment, a lo que aquella persona... Si no és el nom, però no sé, en algun moment preguntar... Bueno, saber l'adreça almenys, l'adreça almenys.
Si tenim clar que anem al seu domicili, pues...
Clar, l'adreça sí que es pot saber.
Saber on estic i informar algú de...
On estic com a mínim, com es diu aquella persona, clar, no sé, al final suposem que has parlat prèviament amb aquella persona i pots extreure una mica d'informació, no? Tot el que es pugui saber, perquè aquesta noia, clar, és que nosaltres tirem una mica del fil i no hi ha res. No sap ni gairebé ni com es diu, ni...
Clar.
Ni per on es mou, no sé, al final si has de compartir un moment amb aquella persona, tenir una mica d'informació per si passa alguna cosa.
Abans aquestes aplicacions et deixaven veure quin tenies en comú amb amics i llavors podies saber que aquella era una persona real, podies preguntar a algun amic de dir, ei, he conegut aquesta persona, però això ja fa molts anys que es va treure en favor de la suposada privacitat, però és veritat que era una manera de saber que aquesta persona existia, de preguntar-li a algú que tu coneixies i coneixia aquesta persona, de dir, escolta, estic coneixent aquesta persona i tenir com una altra visió, perquè al final és un món una mica complicat.
I no és una crítica, però al final coneixen una persona i el mateix dia estàs en un pis amb ell i no saps com és aquesta persona o quin passat té.
Sí, però
els
joves avui en dia...
Sí, es queda així, es queda així.
Sí, no, és normal. Hem d'adaptar-nos i hem de saber, per tant, com que això passa i passarà i no podem fer res, doncs prendre alguna mica de precaucions.
Clar, el tema de l'ubicació és una cosa que fàcilment...
Almenys la ubicació.
O fins i tot apuntar-nos on estem, no? I dir-li a algú.
I també és important, com deia abans, que la víctima no pateixi a l'hora d'explicar-ho.
Clar, fa molta vergonya, això que tu deies, no? M'he aixecat, no? Tinc dubtes, com vaig, no?
Sobretot, no sé.
I també ens han educat en aquesta culpa increïble de dir, ostres...
No, pues no, pues la culpa fora, és una víctima, o sigui, culpable és el que ha fet algo que no s'ha de fer.
Moltes vegades ens trobem en casos que la gent triga molt en explicar-ho per això, no? Perquè, bueno, és que, claro, és culpa mía perquè jo fui a beber o jo fui... No és això, no? No tens culpa si has patit una submissió química, si has patit una agressió sexual, s'ha d'informar i no es jutjarà. I moltes vegades la pròpia víctima pensa que si va a la policia la jutjarem,
no? Tot lo contrari.
Potser aquesta víctima, doncs, no té les dades, però gràcies a denunciar hi ha una altra dona, no? que clar, potser sí que ha complert-te aquest
igual,
informe, no?
O igual aquesta persona ho ha fet més vegades, clar, i l'han tirat al fil.
Per això és important no deixar-ho passar, tampoc, però déu-n'hi-do, és veritat que tot això també ve de l'educació, no? No només del consentiment, sinó que això hauria de ser una relació de desig, i per si l'altra part està inconscient, no pot haver-hi una relació. És que hi ha vídeos a vegades amb una tassa de té que és molt explicatiu, no? De si aquesta persona et diu clar, que no vol té, fins i tot que li has preparat, i al final clar, diu que no, no la pots obligar a veure té. Llavors, amb això jo crec que aguantarem molt, i amb el sexe sembla que aquesta passa, no sé, no l'hem explicat.
És l'estigma,
no?
Ha anat a casa, ha volgut ja, però igual li arriba un moment que no vol, ja està.
Exacte. I ja té tot el dret a aquestes persones
en qualsevol moment.
I si evidentment no tens ni la capacitat de parlar, ni la capacitat d'estar assegut, ni la capacitat d'aixecar-te, no tens la capacitat de tenir sexe.
És un delicte molt greu, evidentment.
I és així. Doncs, déu-n'hi-do, hem parlat d'aquest tema, però és veritat que és un tema del que hem de parlar, perquè cada cop es donen més aquestes trobades per aplicacions, i hem parlat d'aquest cas d'una noia amb submissió química, però també del chemsex, que és una activitat que s'oferta directament en aplicacions com Grindr, no? Amb d'altres noms una mica camuflats, però que això es dona molt també entre el col·lectiu LGTBI, no?
Sí, i que també poden ser víctimes d'aquesta situació.
Clar.
Perquè al final...
Hi ha un abús de poder també.
Encara que tu vulguis mantenir relacions sexuals, millor no vols tenir aquest tipus de relació sexual, no? I si has consumit substància, pues és molt probable que també pateixin una agressió sexual, perquè on estan els límits quan una persona ja perd la seva consciència.
Clar. I aquí també hi ha un punt de vergonya, no? De denunciar que has participat d'aquestes trobades, i és veritat que algú ha de donar aquest pas, no? Perquè...
Clar, però nosaltres estem molt acostumats i tenim companys que estan totalment conscienciats, no? Tothom,
és que
no?
fa vergonya anar a denunciar, no? Una cosa així.
Ja, però nosaltres estem totalment oberts i això passa molt.
Clar,
no és una cosa
clar,
que hem de pensar al final, hem de pensar, és una cosa que passa molt i hem d'aturar d'alguna manera.
S'han trobat aquests propietaris dels pisos, els organitzadors de les festes, hi ha algú que
sí, es va fer una
denunciant?
Sí, es va fer una entrada
a Barcelona, no?
A Barcelona, al pis d'una persona que era la que facilitava totes les substàncies. Es va trobar una gran quantitat de substàncies i de diferents tipus de substàncies.
Clar. Doncs hem volgut fer un repàs per aquest tema, que és molt important, sobretot quedar-nos amb aquesta part de denunciar, d'assistir directament en el metge en cas de dubte, perquè ens puguin fer una analítica i saber realment què és el que ha passat, perquè a vegades no ens quadren les coses i pot anar per aquesta part. Avui serà l'última secció abans de Nadal, per tant esperem que vagi molt bé també a nivell policial i ens retrobem ja de cara al 2026.
Molt bones festes i tranquil·les, sobretot.
Molt bones festes.
Molt bon Nadal a tothom.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01. I com sempre també ho pots fer a través de les nostres xarxes socials. twitter.com/planetaprat i facebook.com/planetaprat.
Rock, pop, indie, trap. Per què escollir? Escolta els millors èxits d'ara i de sempre al Prat Ràdio Més.
El Prat Ràdio estrena un senyal de ràdio fórmula 24 hores els 365 dies de l'any per no perdre mai el ritme amb el Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Hola, sóc la Lila.
I jo l'avi Antonio. No et perdis El cofre de l'avi Antonio, un conte del Prat Ràdio.
El trobaràs a les llibreries del Prat.
I també el pots escoltar amb la veu de tots els seus protagonistes al prat.ràdio.
Descobreix amb nosaltres el secret que amaga El cofre de l'avi Antonio.
La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha. Un programa de...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat a la C25 entre Muntanyola i Sant Bertomeu del Grau, també en direcció a Vic, una variat talla un carril i dificulta la circulació. Un altre accident, en aquest cas a l'AP7, a l'Arbós, també talla un carril i genera algunes retencions importants.